El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Amb el fred de l'hivern i l'arribada del mes de desembre, Sabadell ha posat en marxa la tradicional operació fred. Enguany l'operatiu inclou la instal·lació d'un alberg temporal al molí de Sant Oleguer, que ha de poder atendre un total de 30 persones que estan en situació de sense sostre. A més, la Creu Roja mantindrà les atencions al carrer i traurà la unitat d'emergència social els dies de més fred. Analitzem tot el procediment en conversa amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Dèiem que l'operació fred s'ha activat tal com es fa cada desembre i una de les novetats principals és la posada en marxa d'un alberg temporal al molí de Sant Oleguer. Ja estan obertes aquestes instal·lacions?
No, encara no. Estem acabant de muntar el dispositiu i l'espai, perquè de fet no era la nostra primera opció. Estàvem treballant una altra mena de dispositiu per poder oferir aquest servei, que, si recordeu, habitualment es prestava a la seu de Creu Roja, que habilitava un espai, una mena sala polivalent, per acollir les persones sense sostre durant les nits de més fred. Aquest any les mesures Covid impedien que fer això, i per tant vam poder començar a buscar un altre espai. Val a dir que teníem una opció que ens semblava millor que de fer servir l'alberg de Sant Oleguer, perquè ara mateix estàvem fent unes obres per acabar d'adequar l'espai. I per tant, al final hem hagut dubte per aquesta opció i tenim pràcticament a punt aquest espai d'acollida nocturn per les persones sense sostre.
Regidor, què és el que ha passat amb l'altre espai? Què ens pot dir quin era i per què no ha estat possible fer-ho?
No, era un altre model d'espai, diguéssim. Era muntar un dispositiu amb mòduls dins d'una nau. En altres municipis s'ha fet així i em semblava que era interessant poder-ho fer d'aquesta manera, per la facilitat del muntatge i també del funcionament. No ha pogut ser possible perquè hem trobat un espai adequat on fer-ho i finalment hem optat per aquesta altra via.
Uh-huh. Per què s'ha escollit doncs el molí de Sant Oleguer? Una vegada vist que no podia ser en aquest espai que ens deia aquesta idea que tenia l'Ajuntament, per què s'ha optat per aquest molí de Sant Oleguer? Perquè ara em corregirà si no és així. Jo tenia entès que ja tenia un ús concret aquest molí de Sant Oleguer, que ja estava acollint un perfil de ciutadans.
De fet, des del passat mes de juny-juliol, que ja no hi són, el grup, és a dir, que ja no funciona com un centre de primera acollida per joves migrats sols. Ara s'estava treballant en posar-lo un altre cop en marxa i, de fet, la concessió s'acaba a mitjans de l'any que ve, i per això no l'havíem posat sobre la taula en el primer moment, no? Al final ho hem pogut encaixar. Al final, òbviament, com que té una estructura amb llits i tot, ens facilitava poder muntar el més aviat possible perquè no passar setmanes sense tenir un dispositiu muntat.
Em diu que hi ha unes obres en marxa. Quins són els canvis que s'han hagut de fer en aquest espai?
Són obres de qüestió de manteniment que està fent l'empresa concessionària. Després de molts anys d'ús s'havien de fer per mantenir l'espai, diguéssim, adequat.
Per tant, no són obres necessàries per poder acollir aquest alberg temporal, eh?
No.
Uh-huh. Quantes places hi haurà disponibles en aquest alberg?
Hi haurà un màxim de 30 places, que és el mateix número de places que vam establir per l'anterior espai d'acollida temporal durant el moment del confinament, que és el que em sembla que és el volum que podem assumir i que, a més, tenim a la ciutat, no? Ja veurem com evoluciona, perquè és una operació fred nova i diferent a les altres que hem viscut els altres anys, perquè, com és obvi, estem en un moment de toc de queda, de pandèmia, i, per tant, això obliga a extremar les mesures de precaució i de protecció.
Clar, en aquest sentit, em deia, aquesta trentena de places seran suficients, però com funcionarà aquest alberg? Perquè en parlàvem fa poc amb vostè també al programa sobre quines funcions havia de tenir o quina manera d'organització havia de tenir, no? Si havia de ser tan tancat i tan hermètic com el primer alberg al que ara referia vostè, si havia de ser una mica menys tancat. En aquest sentit, com funcionarà? Com serà aquest alberg?
Doncs per ara serà un espai d'acollida nocturn, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del matí. Per tant, s'oferirà sopar, dutxa, roba, per notació i esmorzar. I ho complementem amb un espai que és una novetat d'aquest any, que és un espai que ens ofereix Càritas a la seva seu del carrer Duran i Sors, que és un espai d'acollida diurn. I per tant, de 8:30 al matí a 5 de la tarda també estarà obert per les persones sense sostre, tindran servei de dutxa, esmorzar, roba i també, òbviament, aquesta part d'acompanyament, que és el que dona valor afegit en aquest tipus de recursos, no? I per tant tenim cobertes les dues parts, la part nocturna i la part diurna. Si anéssim en un espai de confinament estricte domiciliari com la d'altra vegada, doncs reformularíem el dispositiu, com vam fer amb el primer espai d'acollida temporal.
Per tant, ara mateix la situació no ho requereix, però per això han decidit fer aquest horari de tarda. En cap moment s'han plantejat de dir donem l'opció de que puguin estar-s'hi tot el dia?
No, teníem que amb el centre de dia que té Creu Roja la seva assemblea i aquest espai de Càritas ho teníem ben cobert en aquest sentit, no? I que, per tant, ens semblava més fàcil generar aquesta sinergia amb aquestes entitats i que les persones que van al centre de dia, per exemple, hi puguin continuar anant, o que hi hagi persones que, per la seva situació, prefereixin no quedar-se tot el dia en el mateix espai. I també entenem que el que dèiem l'altra vegada que vam parlar, no? No és un espai de confinament estricte i, per tant, no podem impedir que les persones surtin i per això ho fem d'aquesta manera, per dir-ho, més relaxada o menys restrictiva. I, per tant, intentarem que tothom pugui sentir-se còmode per venir a dormir, si és que només és per venir a dormir, i que, per tant, no influeixin altres factors i no intentem obligar ningú que estigui durant tot el dia allà, no? Que és un dels factors que en l'altre espai d'acollida, per exemple, hi havia persones que no van mantenir-se dins perquè no els agradava estar-se tot el dia en aquell espai.
Pel que fa a les mesures que requereix el coronavirus, de quina manera es controlarà que el virus no pugui arribar a les instal·lacions?
Bueno, doncs es prendran les mateixes mesures que es prenien quan entrava algú nou en l'espai d'acollida, és a dir, presa de temperatura, no?, i de qualsevol dels símptomes. I a més, òbviament, tenim un circuit muntat a nivell sanitari per si fa falta alguna mena de suport. I després també estem treballant l'establiment d'algun espai d'aïllament perquè hagués falta aïllar alguna persona amb símptomes o que fos positiva.
Fins quan es compta tenir el Molí de Sant Oleguer ocupat amb aquesta funció?
Mm-hmm. Doncs amb el mateix calendari de l'operació Fred, que és fins al 31 de març aproximadament, tot pendent de com evolucioni, doncs, òbviament, l'operació Fred, no?, i la situació climatològica i també el context que tenim de pandèmia, d'estat d'alarma i de toc de queda, que ara mateix doncs, estem en una situació i ja veurem com evolucionen m'atreviria a dir en les properes setmanes i mesos, perquè potser el gener estem en una situació més dura de la que tenim ara i hem d'estar preparats per modificar els dispositius. Ara mateix no ho puc dir, però vaja, que estem preparats per modificar-ho si fa falta.
S'han analitzat els diferents escenaris que podrien succeir, no?
Exacte. Hem intentat, dins de la flexibilitat que té a vegades l'administració amb aquestes coses, però vaja, com que són dispositius amb entitats, doncs preveure qualsevol escenari i si hi ha algun escenari que no hem previst, doncs igual que aquesta màscara ens vam haver de reinventar, doncs ho farem per proporcionar millor atenció a les persones sense sostre i vulnerables a la ciutat.
Qui s'encarregarà de la gestió d'aquest dispositiu?
Serà Creu Roja.
Uh-huh. Per tant, Creu Roja gestionarà aquest alberg provisional.
Exactament.
Hi ha alguna opció que aquest alberg provisional es mantingui més enllà d'aquest 31 de març i esdevingui, en certa manera, un alberg permanent?
No, perquè, de fet, com deia abans, en aquest espai del Molí de Sant Oleguer s'han d'acabar de fer unes obres d'adequació. La concessió acaba al juny i, a més a més, ja hi ha un projecte diferent per fer-hi en aquell espai. Per tant, no tindrà més continuïtat al marge d'aquest espai d'acollida temporal. Aquí nosaltres el que estem treballant és, el que hem dit diverses vegades, tots aquests recursos que per nosaltres són els millors, que són aquests recursos intermitjos, aquests recursos més petits. Això vol dir, des dels pisos del housing first fins a pisos compartits, que és el que entenem que hem de posar en marxa per suplir aquesta falta d'espais a la ciutat. No? I és una cosa que estem treballant de cara a l'any que ve perquè més aviat puguin estar disponibles.
Per tant, aquestes instal·lacions ens les hem d'imaginar com un alberg dels que estem habituats a haver-hi anat alguna vegada, és a dir, habitacions doncs, de 2, 3, 4, 5, 6 llits, o es faran habitacions més petites per tal de garantir que en cas de que passi algun cas el contagi sigui menor?
Sí, estem acabant de treballar aquest detall, no? Les habitacions en funció de les places, quantes persones allotgem a cada habitació per evitar que hi hagi doncs, una certa massificació en el moment en què hem de mantenir les distàncies i reduir els grups.
Però encara no està definit. Dependrà de quanta gent hi participi, per dir-ho d'alguna manera.
No, tenim el màxim de 30 places. La Greu té capacitat per acollir a més persones, però també ho hem limitat així perquè si no ens trobaríem que hi ha habitacions, crec que hi ha algunes habitacions de 6 persones que estarien totes ocupades. No? I, per tant, la voluntat és no ocupar totes les places ni necessitar les habitacions, perquè precisament una de les mesures que hem de prendre és la de la prevenció i la de reduir els màxims usos i els contactes.
Ara m'explicava doncs, aquesta feina que farà Creu Roja gestionant aquest espai. Tinc entès que la unitat d'emergència social de Creu Roja seguirà sortint també les nits de més fred al carrer.
Exacte, això com cada any sortirà proporcionant doncs, el que fem sempre, no? L'avituallament, les mantes i qualsevol acompanyament que sigui necessari per les persones sense sostre. Aquí m'agradaria, doncs, òbviament, agrair la feina de, no?, els professionals de Creu Roja, de Càritas, d'Actua Vallès i de la resta d'entitats de sensellarisme que hi col·laboren, i també fer una crida que si alguna persona veu algú sense sostre al carrer en la cinta més fred, pot trucar a la policia municipal i d'aquesta manera podem activar el circuit i podem activar l'operació fred per donar-li suport, per si és una persona que potser no tenim detectada o que no tenim en seguiment.
Uh-huh. Fins a quin punt són importants aquestes entitats del tercer sector que donen aquest suport, ja sigui Creu Roja doncs, en la qüestió, per exemple, que explicàvem ara de la gestió pròpia de l'Albert, d'aquesta unitat d'emergència social, Càritas amb aquesta atenció diària també, amb aquesta novetat que ens explicava, la feina d'Actua Vallès també, per exemple, amb el Housing First. Fins a quin punt l'administració necessita d'aquestes entitats?
Jo crec que són un exemple d'aquest treball conjunt i col·laboratiu amb el que a vegades m'ha de dir una mena d'escarça per la inclusió social, no? L'acció social o aquesta feina de serveis socials o d'atendre les persones més vulnerables, hi ha una part troncal que la fem des de l'administració, però no ens la quedem, i a vegades hi ha dispositius que les entitats tenen més agilitat o tenen més expertesa en desenvolupar-los, no? I per tant, el que es tracta és de sumar esforços i de multiplicar la feina que podem fer, i en aquest sentit, doncs, hi ha vegades que té suport de les entitats que ho poden fer a través de subvencions, per exemple, o altres vegades amb encàrrecs directes, amb contractes que nosaltres fem com a administració, contracten aquestes entitats perquè facin aquesta feina, com és el cas del projecte Sabadell Sostre que desenvolupa Actua Vallès, que és un contracte, o per exemple en aquest cas doncs, aquest espai d'acollida amb Creu Roja, que també és contractat directament amb ells, igual que va ser l'anterior espai d'acollida, no? I per tant jo crec que aquesta és una sinergia molt positiva entre l'administració i el tercer sector social per arribar doncs, en aquest cas doncs, a les entitats de vegades on nosaltres no podem arribar o per prestar un servei que hem de prestar com a administració i que òbviament que el pugui prestar una entitat com Càritas, Creu Roja o Actua Vallès per nosaltres és molt, molt, molt positiu.
Respecte als diferents projectes que s'estan treballant en l'àmbit del sense sostre, les atencions, en quina fase es troben tots aquests projectes? És a dir, el Housing First, aquest sistema de pisos compartits que ens explicava ara, quines són les properes fases que s'han d'anar desenvolupant en aquests projectes i quan es poden veure doncs, materialitzats? Sé que el Housing First ja funciona i alguns pisos, no? Parlàvem l'altre dia de la dificultat de trobar-ne a la ciutat de Sabadell, però no sé quines són les previsions de cara als pròxims mesos.
Doncs amb els Housing First, la feina que estem fent és amb Actua Vallès doncs, de poder ampliar el programa actual que tenen, això crec que ja ho havíem parlat, no? Que és la dificultat aquesta de trobar pisos d'una habitació, però ja en teníem com a mínim un identificat que es podia posar a disposició del programa i estan treballant amb ells per poder-ho fer més aviat possible. Llavors l'altra feina que estem fent és identificar quins espais o quins pisos que tinguem o que haguem d'adquirir ens poden servir per donar resposta als perfils de persones sense sostre i veure com articulem això, si és amb una concessió a una entitat o amb una mena de contracte. És una cosa que estem acabant de tancar la proposta de recursos i que llavors a cada dels propers mesos treballarem la part més econòmica i de relacionar amb entitats. I aquí també d'allà darrere l'oferta que vam fer com a Ajuntament a tot el sensellarisme de treballar una mena de pla de treball conjunt per definir aquests tipus de recursos, no? Identificar quins eren els que eren necessaris per treballar conjuntament i tirar-los endavant.
També buscar mecanismes perquè la gent no acabi en aquesta situació vivint al carrer. Normalment passen moltes coses, no? Abans que una persona es trobi en aquesta situació, entenc que la feina també passa per evitar que el màxim nombre de persones es trobin en aquesta situació, no?
Evidentment, aquí és tota l'altra feina que fem doncs, tant des d'acció social com habitatge, per evitar que hi hagi persones que perdin el seu habitatge i, per tant, doncs, aturant desnonaments o oferint-los una alternativa habitacional o, per exemple, un habitatge d'emergència. I també aquí hi ha una feina que és complicada de fer i més en un moment de pandèmia, que és la promoció personal, no? o aquest empoderament de les persones perquè no ens val, a nosaltres no ens val fer pur assistencialisme. El que nosaltres volem és promocionar les persones i donar-los les eines perquè puguin sortir d'aquestes situacions, no? I això vol dir amb la part més crua, que pot ser un lot del rebost o una prestació social d'urgència social, o l'altra part, que és més complicada i més lenta, però que també hem d'intentar fer-la, que és de donar totes aquestes eines, sigui doncs, a nivell de formació, a nivell de reciclatge laboral, perquè aquestes persones puguin tornar a inserir-se al mercat laboral, tenir uns ingressos mínims i, per tant, que no es trobin en aquesta situació.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, només em queda per confirmar quan es posaran en marxa, l'Albert, quan calculen?
Doncs la setmana que ve havia d'estar ja operatiu i, mentrestant, si hi ha algun moment en què hem d'activar l'operació fred, el protocol que suposa acollir les persones sense sostre quan baixem de certes temperatures, ho farem a través de sancions, que és el que fem habitualment quan no el teníem activat o quan les places anys enrere s'ocupaven de l'espai que teníem habilitat tradicionalment.
Doncs gràcies per haver-nos atès avui, que tinguin molt bon dia, regidor.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adeu.